Tot costa.
El Barça ha encadenat 3 victòries a la Champions i el millor de tot és que en lloc de patir la pressió europea com altres anys, la sensació és que els de Flick estan gaudint del camí.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dijous 7 de novembre de 2024, el dia després de la victòria del Barça a Belgrat, que el situa ja entre els 8 millors de la Champions. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que al camp de l'Estrella Roja el Barça va guanyar, va golejar, i això sí, va tornar amb una víctima, en Pau Cubarsí, amb un trau amb 9 punts de sutura a la galta que es va fer ahir durant el partit. El jugador vol jugar diumenge a Noeta, però els serveis mèdics blaugrana no ho tenen tan clar. De seguida ens ho explicaran el Salmurri i la Laia. I com dius, el Barça s'ha situat entre els 8 primers gràcies a aquesta victòria, concretament 6è, amb 9 punts, els mateixos que el Dortmund i l'Aston Villa, que per cert ha perdut el lideratge després de perdre ahir al camp del Bruges amb un gol còmic de penal, perquè un defensa va agafar la pilota amb les mans sense adonar-se que el Dibu Martínez havia posat la pilota en joc al servei de porteria.
Còmic t'ho sembla tu, i a mi també, però a Unai Emery no.
No, Unai Emery encara no s'ho pot creure, i la seva cara d'estupefacció a la banqueta era també per veure-la. L'Atlètic de Madrid té els mateixos punts que el Madrid després de guanyar ahir en extremis al camp del PSG 1-2 amb un gol de contraatac de Correa a l'últim minut de partit. Luis Enrique no se'n sabia venir, tenint en compte que el partit era perquè el guanyessin, i bé, i va dir que els rivals els marcaven amb un esternut.
Un altre entrenador que no es creia el que estava passant sobre el terreny de joc, en aquest cas per situacions diverses que la d'Unai Emery, però compte perquè s'està complicant la vida al PSG.
Sí, sí, ara mateix estaria fora de la següent fase i té un calendari complicadíssim. Amb 4 punts al PSG, el Girona en té un menys, tampoc entraria ara mateix a la repesca. El Madrid ha acabat la jornada 18è, l'Atlético 23è. En tot cas, aquests dos equips de Madrid sí que anirien a la repesca quan som just a l'equador de la competició. S'han disputat 4 jornades, encara en queden 4.
Qui no anirà, en aquest cas a la selecció francesa, és Mbappé. En parlarem avui de la crisi blanca i de la no convocatòria d'Mbappé en França amb el Boig de la Castellana, amb el David Sánchez. Així jo vaig fent feina.
Exacte, i avui toca Europa League. Des del 6:45 està jugant l'Atlètic Club al camp del Ludogorets, de moment amb empat a 0. A partir de les 9, Victoria Pilsen Real Societat, que és el pròxim rival del Barça. A la Conference League, també a les 9, Betis Celje. En bàsquet, l'Eurolliga ha decidit multar el tècnic del Barça, Joan Peñarroya, amb 5.000 euros per les crítiques que va fer sobre els àrbitres a la roda de premsa posterior del partit disputat a la pista de l'Estrella Roja de la jornada 4. I encara un altre punt, la penya ha confirmat l'esquins al turmell esquerre de Kaiser Gates.
Avui hi ha tries en rol i comentarem totes aquestes situacions al marge d'una compareixença via digital que està fent ara el president del Bàsquet Manresa, Marc Gasol, en què se suposa que analitzarà la situació delicada esportivament de l'equip gironí. D'aquí una estona el Trias en rol ho repassarem tot plegat.
I encara un parell de punts més. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, a 8:45 del vespre, s'ha de jugar el Noia Reus de la 5a jornada, que es va suspendre ahir per unes goteres que hi havia al pavelló de Sant Sadurní d'Anoia. I en motos, el gran premi que es disputarà la setmana vinent a Montmeló, perquè no es pot disputar a València per motius obvis, ha venut més de 30.000 entrades a les primeres 24 hores. Recordem que tots els beneficis aniran cap als damnificats per la Dana. El Gran Premi s'ha nomenat el Gran Premi Solidaritat, en aquest sentit.
Després, amb el Dami Aguilar, repassarem els detalls que se saben a hores d'ara sobre aquest Gran Premi, en què, recordeu, es resoldrà el títol mundial de MotoGP d'aquesta temporada. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem quin dels veterans, entre cometes veterans, perquè ja sabem que alguns encara són joves, però quin dels veterans del Barça us està sorprenent més aquesta temporada? I les 4 opcions són Lewandowski, que aquest sí que és veterà, Rafinha, que no ho és tant, Koundé, que tampoc ho és tant, i Íñigo Martínez, que també ho és, en aquest cas, sí, veterà.
Però comparats amb la Quichaya, vaja...
Exacte, comparats amb la Minya Balikubarsi, que en tenen 17, són tots veterans. Lewandowski, Rafinha, Koundé, Íñigo Martínez. Quin d'aquests veterans al Barça us està sorprenent més aquesta temporada? Voteu, podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
El senyor Santi Jiménez avui...
No, no, te febre o li passa alguna cosa.
És que s'interrompia, era una punyalada.
Que no seria una gran novetat.
Tampoc.
Però mira,
avui tens bon dia, tu.
Bon dia, mira.
Molt bé, aprofitem-ho.
Dia generós.
El repassat que Marc Gasol, el president del bàsquet Manresa, no és el president del bàsquet Manresa.
No, del bàsquet Girona, efectivament.
Però ja que ha pregut, jo m'he callat per no deixar-te'n...
No, però és un error.
Després has dit l'equip gironí.
Cosa que indica que ha estat un lapsus en primer terme.
Però tot ha estat bé, tot ha estat molt
bé. La resta bé, eh?
La resta molt bé, la pregunta magnífica.
T'agrada avui la
pregunta. Anàvem tiesos avui, eh?
Home, la pregunta està bé.
No t'agrada.
Però què vol dir? És que no hi ha pregunta que t'agradi, eh?
Jordi Grau, bona tarda.
És que m'estava fent al damunt. Sí. Estava segant la llengua i tenia tanta sang ja que necessitava parlar. El dia dels joves pregunten pels vells.
Sí. Curiós.
Home, no és... Dir que és el dia dels joves, Íñigo i Koundé ahir van fer dos grans partits.
Sí.
Bueno, van fer un partit, vull dir, però tots dos en el mateix partit. Però dues grans actuacions.
Gairebé tothom.
Sí, cert.
Partit.
Sí. Sí, sí.
Però a mi, si em preguntes a mi, el que em va emocionar va ser...
Que juguessin 9 al final.
8 del planter més Pau Víctor.
8 més 1.
Jo del partit d'ahir em quedo amb això. La resta em sembla fins i tot gairebé secundari. Però jo em quedo amb això.
Sí, sí.
8 del planter, és a dir, veure acabar a Fermín, a Gavi, amb Casado més Olmo, a mi allò m'emociona.
No m'ha encertat amb la pregunta, Costa.
Sí,
tampoc.
No.
Sempre anar contracorrent sempre és un encert.
A veure si tenim més sort amb la Marta Corredera. Marta, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha alguna cosa que t'incomodi d'aquest inici de Tot Costa?
No seré jo la que...
Cuida-ho ara
no,
i així...
No, no, no.
Que heu començat provocant vosaltres, que nosaltres estàvem calladets i estàvem bé, eh?
Ja, però és que us hem de saludar.
No, sí, està bé, això és d'educació. Sí, és com bàsic.
Però no, com a idea no està malament.
No necessàriament. Per pròximes edicions podem decidir anar directament al bistec. Tot en ordre, a Corredera.
Tot perfecte.
Sí, m'agrada. Gent com la Corredera fa...
Clar, és que no li pregunta. Li he de preguntar jo. Tot bé, sí, així en genèric.
No, està bé, està bé.
Gràcies.
Sí, sí.
Has sonat supersincera, Marta.
Això avui no...
A veure, podrien haver opcions... Potser més, que feia més patxoca que aquesta.
Ah, sí? No, 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 no.
Em sembla una mala pregunta.
No, però anem... No, ja que entrem-hi. Què hauríeu preguntat vosaltres? Perquè aquesta el planter és molt interessant. Quina seria la pregunta exactament, Grau?
Us heu sentit mai tan orgullosos d'aquest Barça de la Masia abans, per exemple? Sí, no.
I un percentatge de què? 95% és una bona pregunta per tu, eh?
Les bones preguntes són les que guanyen per golejada.
Ah, sí?
Aquesta és una lliçó que Xavi Valls em va donar fa molts anys.
Això es divergeix de la corrent Domènech.
Sí, clar, és que aquí hem de tenir en compte...
Les preguntes que generen debat són les que considerem bones.
Una cosa és un debat i una altra una pregunta.
Això també és...
Hi ha una corrent de pensament diferent aquí.
Sí, sí, sí.
Efectivament. Bé, per gustos els colors, ja ho veieu...
A veure si sortirà per golejada la de 8, també.
Bé, hi ha una opció que està guanyant bastant.
Sí,
però està repartidet.
Clar. Aquest era...
I més quan dones quatre opcions, el normal és que quedi una miqueta repartidet.
Bé,
què vol dir amb això?
Hem fet preguntes de quatre opcions que avui en parlarem de De Jong i ha sortit per golejada. Vull dir que...
Vols dir que ha perdut per golejada? Vols dir que ha perdut per golejada?
La pregunta podria ser quin límit tindria aquest equip amb Dembélé?
El sostre. No hi ha sostre.
Com es va passar Luis Enrique ahir?
En fi,
com es va passar Luis Enrique?
Programa...
El dart que li fot, eh?
El programa ha començat com... Luis Enrique li fot un dart, eh?
Dembélé.
A Dembélé.
Ah, sí? Aquest no el vaig...
Collons, si diu que han de tirar 20 vegades per fotre un gol.
Però
està parlant de Vitinha?
Però Dembélé és el davanter centre d'aquest equip, ara?
Dembélé és davanter del Paris Saint-Germain?
Avui arriba...
Juga de lateral dret?
Però mai ha tingut gol, com tu bé saps.
No. D'això es queixa Luis Enrique. D'això es queixa Luis Enrique.
7 i 9 i ja estem parlant de Dembélé.
Home,
no és el dia per parlar avui de Luis
Enrique. És de traca, no?
Però no és cap a Dembélé.
Ah, no, és cap a Vitinha.
És cap al seu equip en general, no?
Cap a Raf, deu parlar de Raf.
I fins i tot et diré més, crec que ell ho justifica com... No podem tenir més mala sort.
O mala punteria. Digue-li com vulguis.
Bé, per una vegada diré que les imatges de Luis Enrique després d'un parell d'errades d'Israf, jo crec que sort que estava a la zona tècnica.
Sí, però exigir-li punteria a Israf és com... Jo crec que a Dembélé sí que se li pot exigir una mirada.
La part bona és que a les 7 i 10 ja ens hem tret del damunt el gag dels dijous, que és parlar de Dembélé. És possible que després torni a sortir, però ens queda una hora i 50 minuts per parlar una mica dels veterans, un molt dels joves, i ja veureu avui que sortiran personatges realment inesperats en aquest Tot Costa. Vinga, foli.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A la frontal de l'àrea, tots els jugadors, els que ataquen i els que defensen. Penja Rafinha el cop de cap. Íñigo! Lamine Yamal entra dins l'àrea, fa la bicicleta, la toca per Pedri, la deixa a la frontal, la descarrega per Rafinha, xuta Rafinha, pilota el pal, Lewandowski, gol! Gol, 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 gol. Continua Lamine, la cedeix cap a Koundé, Koundé en posició d'extrema a la banda dreta, espera l'arribada d'algun company, i arriba Pedri, Pedri no fontrà, la pilota li queda una mica enrere, la torna a deixar per Koundé, Koundé podrà fer la centrada, fa la centrada, Koundé, la rematada i el gol, 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 Lewandowski! Atenció, la pilota de Koundé, Koundé la frontal per Rafinha! Gol! Koundé fa la toca enrere per Fermín, Fermín se la prepara! Gol!
La tercera assistència de Koundé.
Gol, 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 gol!
I així, amb la veu del Bernat Soler, resumeix l'Estrella Roja 2, Barça 5 d'ahir, un partit que Elsnik, migcampista serbi, va definir com hem perdut merescudament, però n'hem fet més que el Madrid.
Eslové.
Eslové? Ah, bé, de l'equip serbi. Hòstia, avui amb els gentilicis no estic gaire afinat. Sí, saps la nacionalitat de tots els jugadors.
De tots no, però d'aquest concretament. Sí, va fer una gran Eurocopa.
Molt bé, doncs no tenia el gust.
Em deixes fer una puntualització? A veure, jo no vull entrar en guerra avui amb els nostres tertulians i convidats aquí avui, que són sempre molt ben rebuts, eh? Però és que, per curiositat, he anat a mirar quina era la pregunta de la zona Champions d'ahir.
A veure.
I la pregunta de la zona Champions d'ahir, del gol a gol que presenta aquí present Jordi Grau, és quin ha estat el millor jugador del Barça contra el Estrella Roja, i ofereix quatre opcions.
És que sempre que juga el Barça, el gol a gol a la zona Champions, sí, fem la pregunta de quin ha estat el millor jugador,
sí, i la
gent que ve,
quines són les quatre opcions.
I la gent que ve, que són quatre convidats, trien un jugador. Mm-hmm. Veig que estàs pendent.
Sempre.
Veig que estàs pendent del gol a gol i de la zona Champions.
Sempre.
T'ho agraeixo molt.
Rafinha, Íñigo Martínez, Lewandowski, sí, i Koundé, que juraria que són aquests quatre veterans.
Era una bona pregunta per ahir.
Però...
Era una bona pregunta per ahir,
i no t'ho creuràs, però jo no tinc res a veure amb els quatre noms. Els responsables dels quatre noms són la Natàlia Arroyo, el Gerard Autet, el Boyan Kerkic i ara no recordaré qui hi ha el quart, i el Joan Verdú. Jo no tinc res a veure.
Hauries de revisar la gent que convides
quatre
a... Quatre
anys documentats.
Home, no, home, no, perquè, no, clar, no, és que anar a triar
no
aquests quatre noms...
Tot, no estan malament del tot.
Menys el Tet.
Menys el Tet. Ja a més, estan bastant bé.
Jo crec que pot tornar a la Concòrdia, simplement, és que ho he vist i m'ha cridat moltíssim l'atenció.
Però no t'ho creuràs. Diumenge tornem a fer la mateixa pregunta. Quin ha estat el millor jugador del Barça?
Diumenge... Però és que... No, no, el que m'ha cridat l'atenció és que els quatre són els quatre veterans.
Aquí n'hi ha una, que és la Marta, que participa d'aquest joc, evidentment, i ella sabrà que els hi critico cada dia els noms que trien. De vegades els hi he de dir, si és que no en teniu ni idea. L'any que el Barça va guanyar la Lliga, Ter Stegen va quedar l'onzeu o el dotzer jugador. Votat. L'onzeu o el dotzer jugador. Aquella lliga de Lewandowski i Ter Stegen.
Efectivament. En fi, i així
ja
ha passat...
Ja podem tornar al partit d'ell.
Molt, molt,
El primer quart d'hora de tot costa...
És que és criticar el acierto.
Avui falta les crispetes.
Així transcorre el primer quart d'hora de programa. Ara que havíem escoltat els gols del Bernat amb la sintonia de la Champions...
Que estava molt bé.
Ens havíem traslladat ahir al Maracana de Belgrat. No em miris així, Salmurri. Ells ho diuen així, es veu. Abans d'entrar en altres detalls i crítiques sobre el programa, bé, no? 2-5, 3 victòries consecutives a la Champions, entre els 8 primers, i a més, estones jugant de fàbula.
El primer quart d'hora de la segona part és un escàndol. El primer quart d'hora de la segona part és sensacional. I gran part de la primera també. Hi ha un moment en què aquella gent amb el camp que tenen i només tenen una opció, que és pencar, córrer i apretar-te i intentar intimidar, i és el que van intentar fer. Però el Barça va fer un partit, si no perfecte, perquè la perfecció potser no existeix, però vamos, va ser un partidàs impressionant.
Jo ja ho porto dient molt de temps, el Barça ha fet moltes passades endavant, és el que diu al final, la segona part, al principi... Jo allargaria fins als primers 20, fins i tot. Perquè el Barça, la veritat, un recital d'apretar, de jugar... Només podien anar darrere de la pilota i intentar tapar forats perquè no fessin mal. I mostra clara d'això és que Koundé arriba i et fa 3 assistències. I és un lateral dret. Vull dir, el Barça ha crescut moltíssim. I una altra de les coses que a mi em dona molt d'orgull, com ha dit el Jordi, són els joves. Ja ho he dit sempre. Joves, que Lewandowski segueix amb la punteria afinada. I aquesta cantera que estem veient ja, que és el present, ja no direm ni que és el futur, és que és el present, té molts anys per davant, i això és molt bona notícia pel Barça.
Grau.
A veure, jo no vull posar aigua al vi, però a la prèvia...
No, avui no té bon dia.
El Bojan Krkić, que és serbi i de l'Estrella Roja de Belgrat, ens va dir que el Barça jugava contra un equip de primera ref.
Sí, home, ja, això, més o menys...
Dit això.
No sé si tan avall, però més o menys ja ho vam
va
veure.
Dir, jo no havia vist ni un minut de l'Estrella Roja.
Jo tampoc.
Ni aquest any, ni en fa 10 endarrere. Des de l'Estrella Roja, Procinetski, no havia vist un minut de l'Estrella Roja. I ho va dir ell, que és el seu equip. Dit això, a un equip de primera ref l'has de guanyar. L'altre dia, sense anar més lluny, l'Atlètic de Madrid contra un equip d'inferior categoria, com és el Vic, fins que no li van regalar un penal, no se'n va sortir. Per tant, avui en dia, per fer les coses bé i per guanyar, ho has de fer tu bé. I jo crec que el Barça ho va fer. I no em vull fer repetitiu, però tornaré el mateix. Per mi, veure amb com acaba el Barça, amb 8 futbolistes del planter, més enllà de les 3 assistències de Koundé, que Íñigo Martínez ho fa molt bé, i que Lewandowski, gairebé sense voler, continua fent gols, a mi el que m'enorgulleix i m'emociona és veure a Fermín, amb Gavi, amb Casadó,
Sergi Domínguez
amb Lamín, que quan ha de marxar a Cugarsí entra Sergi Domínguez, que quan no pot jugar Valde ho fa Gerard Martín. A mi el que m'emociona és això, que després això donarà per guanyar la Champions o la Lliga, doncs no ho sé, però jo, que si recordareu vas preguntar un dia quan van fitxar Flick, Grau, què li demanes a Flick? Jo li demanava això, res més. Jo crec que ja ha donat molt més del que la majoria podíem esperar. Per què? Perquè des que això ha arrencat ens ho estem passant de conya.
És molt divertit veure el Barça.
És molt divertit.
És molt divertit.
Hem tornat a les èpoques...
Per tant, si al final no és bo i no podem treure el bus de la rua, doncs serà mala pata. Serà mala pata. Però fins ara no ens ho treu ningú.
Hem tornat a les èpoques, i no ara vull pecar d'eufòria desmesurada, en què perdre't un partit del Barça és mala idea.
Sí.
M'ha estat uns anys que els que treballem els havíem de veure sí o sí, però jo ho he percebut en el meu entorn Hòstia, avui me'n vaig al cine, avui sí, he quedat per fer una birra i avui no em va bé perquè juguen a les 4.
I gent que li agrada el futbol.
Que sí. De fora. Parlo de gent futbolera. No.
Però dic de fora, que no és del Barça ni res. Ara miren els partits del Barça. És com quan nosaltres miràvem, esperàvem, quan juga el City? Contra qui juga el City? Contra el Bournemouth. Hòstia, me'l posaré perquè mola veure'l. I el Barça està fent un efecte en amics meus que tinc fora d'Espanya, que m'escriuen i tal, i em diuen, ostres, és que dona gust veure aquest equip.
Sí, és un equip que enganxa.
Els que ens dediquem a això, que contem la gent que ens segueix, ho sabem i ho notem, i quan hi ha inèrcia i la cosa va bé, la gent està encigalada, i ara n'és un moment.
Doncs totes li ponen
el... A més, és que és el que ells transmeten, és a dir, tu estàs mirant aquell equip i ells ho estan passant bé, i no et diré que és el més important, però que les golejades probablement arriben per això, perquè quan tu el que tens és pressió simplement per guanyar, quan ja tens el 3-1 assegurat, el que et dediques és que no et marquin, i quan tu vas a pel quart i pel cinquè és que t'ho estàs passant bé i que, vaja, per mi aquesta és una de les claus d'aquesta temporada, que probablement en això hi té molta influència precisament el que deia el Grau de la quantitat de joves amb la il·lusió que ells t'aporten i les noves energies que ells t'aporten, que té ara mateix la plantilla.
Però de joves també n'hi havia molts la temporada passada.
Vull dir que... Però clar, si quan les coses surten bé és molt més fàcil,
És la dinàmica.
Sí, que se sentia orgullosa la gent del Barça, o del poc que se sentia orgullosa la gent del Barça la temporada passada.
Sí, totalment. Sí.
Del llegat que ha quedat.
Clarament. L'única víctima d'aquesta gran nit, per bé que contra un equip de primera ref i el que vulgueu a Belgrat, és Pau Cubarsí, que és veritat que la realització del partit, jo crec que amb bon criteri ens va estalviar imatges gore, però després l'hem vist...
Ja s'hi va posar el Barça.
Sí, el Barça va fer més Halloween que gore.
Sí.
Pau Cubarsí, que va prendre mal perquè es va endur un tall amb una bota d'un equip, d'un jugador rival. Salmo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que al final no n'hi ha per tant, però esclar, els punts... No,
són 9 punts, 9 punts de sutura, en un trau a la cara de Pau Cubarsí.
La broma, que són més dels que el Madrid té la Champions i està feta, però no me la vull estalviar.
I a banda d'alguna rascada més, és veritat que diguem-ne que és una ferida molt vistosa perquè treu molta sang i va deixar una imatge que, per cert, avui Pau Cubarsí ha penjat una piulada a Instagram que posa, amb la seva fotografia, la que va penjar el club, i posa tot per aquest escut.
Que bonic.
És que clar, és que
mira, que jo crec que li anirà molt bé això. Ja estarà molt més sexy. Hòstia, amb...
Tu sempre has tingut bastant la teoria aquesta que els centrals han de tenir...
Els de centrals han de tenir... Jo quan vaig veure que no enfocaven, això que tan elogiava el Jordi, que no enfocaven la sang i tal...
Home, vols veure, hagués estat un punt desagradable.
Jo recordo a Migueli sortint del Villa Park. Amb la samarreta groga tacada.
Amb el nas trencat.
A Terry Batcher sortint en un partit amb Anglaterra, també.
Puyol l'hem vist diverses vegades.
Puyol s'hagués cosit ell mateix.
S'hagués grapat així.
S'hagués grapat i hagués seguit el cap.
Jo he dit que amb bon criteri, perquè som en l'època que som. També us dic que jo comprenc, per exemple, que si un jugador perd el coneixement...
Això sí.
Recordo el cas d'Eriksen, que els companys de l'entrada...
Totalment. No és el mateix que ara.
Veient la reacció...
Això és una rascadeta amb sac.
Veient la reacció dels companys...
T'espantes més que veient el tall.
Veient la reacció dels companys, segurament feia impressió.
Han de canviar sac.
Va ser un alibi veure que era un tall. Va ser un alibi. El primer pensaves que hi havia una commoció.
Bé, quan hi ha la reacció dels seus companys, que de seguida aixequen les mans...
Han de canviar sac, aquests. Són tots de camp, eh? Han vist la matança al porc, aquests.
Tant és. No ens posarem a realitzar partits, que prou feina.
En qualsevol cas, que Cubarsí...
Era fluixeta la realització.
Sí.
No, només per això, era fluixeta.
Que Cubarsí ha passat bona nit, i si és per ell estarà disponible per jugar diumenge contra la Reial Societat. Veurem què acaben dient els serveis mèdics del Barça, que segurament a hores d'ara serien una mica més prudents, però es deixarà passar un parell de dies i a partir d'aquí veurem com avança la cosa. Però si és per Cubarsí, 100% disponible.
Clar, això ara, bé, en condicions normals, diries, doncs, home, si té 9 punts i...
Collons, que jugui. Però és que, tio, són 9 punts a la cara. Però que...
Ell vol jugar, doncs, endavant, no?
No, home, és un central.
El que passa és que jo crec que hi ha una carta a jugar aquí, eh? que és la, que per darrere ve aturada.
Ja, però si tu adueixes que tens una sobrecàrrega, és possible que... Però amb un tall d'aquí a dijous o divendres, que juga la selecció espanyola...
Amb el, sí, però amb si no mal, juga amb el Barça...
Amb el mal de cap que li fa i que no pot dormir a les nits i tot plegat...
Però si vol
que...
jugar, eh?
Doncs se l'hauria d'anar convencent.
Que té mal de cap.
Doncs se l'hauria d'anar convencent que té mal de cap.
Tampoc és titular per Luis de la Fuente.
I és cert que...
Doncs millor, compte, doncs amb més raó.
És cert que Cubarsí està jugant, està jugant molts minuts amb el Barça. Cubarsí.
Millor, no? Els mitges de la selecció espanyola.
Ah, exactament.
Però és cert que un descans
si
no li anirà
la
malament.
L'última concentració...
Jordi.
Ja, l'última concentració d'Espanya, Salmo, crec que va jugar 10 minuts en dos partits.
Però hi era.
Ja, no, és el viatge, no m'has de convèncer.
Per mi es passaria els 15 dies a Estanyol. No m'has de convèncer, però comprenc que...
Doncs aquí es diu que ha passat la nit malament, que té mal de cap...
Amb Cubarsí passarà, una cosa...
Seriós dubte per diumenge.
Collons, en té per tothom, avui.
Afectació al l'os.
Afectació a l'os.
Talla micro.
Amb Cubarsí passarà una cosa, que és que el primer dia que jugui de titular amb la selecció espanyola...
No el traurà ni els
feus. I estarà 15 anys si no té cap lesió greu.
Jugarà diumenge i anirà amb la selecció.
El central titular d'Espanya és Lenormand, que no li arriba ni al Malik.
Sí, això... I Lenormand està lesionat.
Això a part, però que vull dir que encara... Que si s'hi posa, vaja, quan el Boden de la Fuente el posi, oblideu-vos a descansar.
I espera que no vagi també Íñigo. I... Que per mi, ara mateix, és el millor central d'Espanya de llarg.
I Casado, i Lamin, que ens, ens pensàvem que... No, és que ja estan classificats. Rurro trompeta. Demà la convocatòria...
Ara toca ser primers, no?
Sí, segurament. Sí, sí. Això serà el tot costa de demà, no ens avancem. En fi, que per sort Cubarsí no té res d'especialment greu i ho celebrem, i que sigui ell i els serveis mèdics del Barça qui decideixin què passa amb el partit de Noeta, que també us dic que no hi ha molt més on triar. Si no juga a Cubarsí o poses Condé de central i Héctor Ford...
Perquè Eric no està encara.
No.
En principi no.
Ja va dir Flick que fins després de l'aturada.
Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
La Laia ve a parlar-nos del tema maleït.
Del tema que no vol sentir, Grau.
Amb permís dels nostres col·laboradors avui...
Els veterans.
Posarem la lupa...
Me l'ha encantat, amb els veterans, eh?
En el rendiment, no només dels veterans, sinó segurament dels dos veterans a qui fem menys cas, perquè no fan 48 gols cada partit com Lewandowski i Rafinha, que són Koundé i Íñigo Martínez.
Sí, que van ser dos dels noms propis destacats d'ahir. Íñigo, triat el millor del partit, amb 33 anys aquesta temporada, que està sent, ja ho estem dient des de l'inici, però sobretot les últimes setmanes, un dels líders de l'equip, sobretot també un dels líders a l'hora de marcar aquest famós fora de joc, sempre molt responsable al camp i molt exigent. També, un cop acaba el partit, ahir ho vam sentir en les declaracions que va fer després del partit, havent guanyat 2-5, el nivell d'autocrítica i exigència que va fer en aquestes declaracions.
Metemos uno y muchas veces nos relajamos y empezamos a tocarle en corto, con menos ritmo, y al final, pues bueno, ellos jugando en casa y jugándose también, pues rival aprieta. Ha llegado el gol y bueno, ya la segunda parte, pues bueno, imprimiéndole otro ritmo, han llegado los goles. Obviamente se están haciendo las cosas muy bien y muchas de ellas se está viendo y se está reflejando en el juego nuestro. Pero hay otras ciertas que, bueno, yo siendo defensa además, pues te lo puedo decir que ahí se sufre y cuando el equipo baja el puntito ese, al final, pues bueno, lo puedes pagar caro.
Quedem-nos amb això de que pateix de tant en tant, durant el partit, amb certes accions de la defensa.
Central, com diria Ancelotti, un central pessimista. Això està bé. A Ancelotti li agraden els pessimistes.
Sí. Sí,
perquè segons Ancelotti és el central pessimista, és el Bob, és el que pensa que sempre et poden marcar.
Que hi haurà una
errada. És Íñigo Martínez, que ho ha jugat pràcticament tot aquesta temporada, quan repassem les seves dades.
Ara en parlarem. A mi em va entusiasmar la reacció d'ahir a... Sí, sí, me dan el premio, pero nos hemos desconcentrado y ha habido que pegar dos gritos. Aquesta és l'actitud que ens mola.
Això és el que dèiem, que fa de líder. Un líder que ho ha jugat tot, menys el partit 2-1, a la resta 14 partits titular. Vaja, tots els que ha jugat ho ha fet de titular. L'any passat hem de pensar que en tota la temporada va ser 16 partits titulars, perquè va tenir lesions i molts partits de baixa i no va poder tenir aquesta regularitat. Aquest és un dels noms propis d'Íñigo. L'altre és Jules Koundé, que és un jugador que s'ha adaptat perfectament a aquesta línia avançada, la pressió alta que demana Flick, té un rendiment molt alt aquesta temporada en aquesta banda, que a més s'entén perfectament amb Lamine Yamal, i ahir doncs, va fer aquest gran partit que van sentir amb el Bernat i el Ricard Torquemada, amb les 3 assistències de gol, 6 centrades bones segons el laboratori de la TDT, però d'aquestes 6, sobretot, aquestes 3 assistències de gol. Koundé només té 25 anys, és el més jove de tots els veterans, diríem, però ara recuperarem una entrevista que va fer fa uns dies a La Vanguardia amb el Joan Jupallàs, on precisament parlar d'aquesta relació que tenen els que, com ell, han de ser ja veterans amb 25 anys, amb aquests joves que pugen.
És que tenen una madurez, sobretot en el juego, porque después son niños, aunque tienen madurez también, pero en el vestuario son niños. Hacen un ruido que te pone en la cabeza así. No, es verdad que aquí te da esa sensación, porque cada vez suben más chavales, pero no, estamos encantados.
I ell parla a Pau Cubarsí de com al·lucina que amb 17 anys ell sent central, ell amb 17 no fa el que feia ara Cubarsí, de com parla amb Lamine, sobretot, diu, de cara a la defensa, evidentment, diu, no li puc donar consells de com ha de driblar, però sí de com pot defensar, i deia abans, quedeu-vos amb això que Íñigo és més patidor, amb tot aquest sistema del Barça i la línia tan alta i el fora de joc, i en canvi Koundé que gaudeix més d'aquesta manera de jugar.
Tan arriba i realmente jugando el fuera de juego, no. Pero es verdad que te lo trabajamos mucho. Después es verdad que lo que requiere es ser listo y estar muy concentrado. Sí, 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 yo disfruto, ¿sabes por qué? Porque al final permite al equipo de presionar y de recuperar balones alto y de poder generar ocasiones. Y creo que el equipo lo está entendiendo muy bien y los delanteros también.
Està bé aquesta reflexió final de Koundé, però és que hi ha gent que pot pensar que Flick juga amb la defensa al mig del camp perquè no sé, quan acaba els entrenaments li agrada conduir per l'autopista en direcció contrària i li agraden els riscos gratuïts, i no, és una manera d'entendre el joc en base a pressionar, d'acollir l'equip rival al seu camp, i això fa que ens passem partits i estones de partit amb el Barça instal·lat a camp rival. En fi, ja sé que us agradaria més parlar dels joves, però ja que el programa ens hi ha portat de manera inopinada, Koundé, Íñigo Martínez, forma part una mica del que està passant aquesta temporada, que és, si ens haguessin dit que l'equip estaria així al novembre, si ens haguessin dit que Íñigo Martínez seria titular indiscutible i que sembli Franz Beckenbauer, si ens haguessin dit que Koundé seria la reencarnació de Cafú quan l'any passat fotíem a les cares per jugar de lateral, però a mi em sembla que, i ara no faig conya, els joves són els que ens il·lusionen, però el paper que estan tenint determinats veterans en aquest equip és fonamental.
Sí, sobretot a mi el que més em sorprèn, responent a la vostra aguda pregunta, és Koundé. Perquè de Lewandowski, jo ja sabíem que és una superestrella, és una estrellassa, és un tio que marca molts gols.
Però sembla que hagi rejuvenit, eh?
Sí, sí, però
va enrere, vull dir que l'any passat... Diu, no,
sí, però... El que li han trobat és el seu lloc a prop de l'àrea, són gols molt d'àrea, molt de ficar, que funciona a l'equip.
El segon és de xupar gols, que és una expressió que ara no es fa servir, però...
I el primer és d'autèntic killer.
El primer és de sèrie.
De sèrie, sí.
De saber on anirà.
De professional de l'àrea.
Totalment.
Aquest està molt bé. Rafinha jo ja considerava que era molt bo. Jo ja, a mi sempre m'ha agradat molt Rafinha. No aquest nivell, però és un salt exponencial que flipo.
És que és això, és, si ens sí. haguessin dit. Sí, o sigui, sí. A mi Rafinha ja m'agradava, d'acord.
Sí, sí.
Però clar...
Sí, Rafinha firmava uns números que no vull comparar-los amb els d'alguns altres jugadors. Amb els
no es pot dir.
No es pot dir, ja. Hem passat els
10
minuts,
espera, es pot dir. Espera, que ara fa estona que
no parlen.
Està tancat el tema.
No sé, sí.
I el Íñigo Martínez em semblava un central extraordinari. El que passa és que les lesions l'havien marmat molt en el seu últim any a l'Atlètic Club i en els que porten al Barça. Però Koundé és un salt espectacular, perquè a més és el que comentàveu abans, que posava problemes per jugar de lateral, que ell el fitxes com a central del Sevilla, com un gran central al Sevilla,
sí, sí.
Un tio que al Sevilla jugava molt bé, i ara realment és que és Cafú. O sigui, és una salvatjada.
És que s'ha convertit en un lateral completíssim perquè incorpora el component defensiu, que és evident, i que aquesta temporada l'ha fet enfrontar-se a extrems molt perillosos i salvar-ho bé, Però és que, a més, ja no és només ell, és que la química amb Lamin per la seva banda jo crec que funciona.
Sí, no, s'entenen molt bé. I a més, resulta que la selecció francesa també va fer una gran Eurocopa jugant de lateral. Sí, sí. Per mi va ser dels millors jugadors de França.
Jo crec que la temporada passada hi ha algun partit concret que el marca, perquè està empanat, però jo crec que en general la temporada passada fa molt bona campanya.
Progressiva. Al principi jo crec...
No, però contra el PSG jo crec que ja va estar bé. De fet, diria que molt bé, sí, en l'eliminatòria contra el PSG.
És que jo crec que la temporada passada ell ja assumeix, sí que hi ha debat a l'estiu de què passarà i tal, però en el moment que Xavi el convenç que per les necessitats de l'equip ha de jugar de lateral i ell ho assumeix, una mica com el cas de Rafinha, eh? En el moment que Lamine Yamal l'atropella, l'avança per la dreta i assumeix que ha de jugar en un altre lloc, aquests futbolistes creixen. Perquè és això,
on no jugaràs. Està clar. Està clar.
Sí, la diferència és que l'any passat no sortien els resultats.
I perquè l'engranatge en si no funcionava.
No funcionava, i això al final el que fa és que el jugador encara s'encabroni més de dir, no estic jugant a la meva posició i a sobre no està sortint bé la cosa. Per mi una de les grans diferències, i ara jo crec que us tiraré una cosa bona a la pregunta.
Ara,
és que l'any passat funcionaven els joves, perquè dèiem, ostres, destaca Lamine, destaca Cubarsí. Aquest any, a part de destacar ells, els veterans s'han posat les piles. I l'any passat molts partits dèiem, és que no hi ha ningú que es posi l'equip a les esquenes, no hi ha cap líder al camp que tiri de l'equip. I aquests joves necessiten líders als costats. I aquest any aquests jugadors veterans o més experimentats han fet no una, sinó dues passes endavant i s'han posat les piles. I això és al final el que fa tirar també l'equip.
En això del lideratge, jo crec que es va trobar molt a faltar Íñigo Martínez.
Molt.
Perquè Lewandowski tampoc és un líder.
No.
Rafinha s'està revelant com un líder des de que li han posat el braçalet. Des de que li han posat el braçalet, li han donat superpoder.
Ahir no el portava... I també va fer de capità.
Sí, sí. Però el canvi ha sigut quan ell l'ha nomenat capità.
Amb Rafinha...
De Jong no és un líder.
No. Amb Rafinha està passant tampoc una cosa que és fascinant, que és que els jugadors, com que n'hi ha tants de joves, el tracten com si fos Messi. Heu vist
sí,
això?
Sí, sí, sí.
Heu vist això que els argentins no surten a escalfar fins que surt Messi? Encara que Messi estigui parlant amb qui sigui. El túnel del Barça passa igual, esperen Rafinha.
Sí, sí.
A mi em sembla que parla molt bé d'ell, això.
Rafinha és molt pròxim amb ells, jo crec que Rafinha també ho és. Però de cara a l'any passat és que Íñigo Martínez ha sigut líder sempre en tots els equips que ha jugat. És un jugador amb un carisma, amb una personalitat... Bueno, les declaracions que va fer ahir després del partit demostren que el tio té el cap molt ben moblat, i que sap on està, i que sap que no ha guanyat una lliga encara.
Exacte, i com que... Tot i ser veterà, no ve d'un equip que aspirés a molts títols, sinó que ella, la seva carrera, l'ha fet a equips...
De fet, cada cop que ha marxat d'un títol, d'un equip, aquell equip ha guanyat un títol.
Però vull dir que segurament això li fa tenir molt més els peus a terra que no pas d'altres jugadors que venen ja de vestidors grans, que saben com va això, i ell en això és de... Però, no, aquí s'ha de treballar, eh?
A nivell de lideratge, a mi em sembla que el líder d'aquest equip és Íñigo Martínez.
Sí, jo ho vaig dir la temporada passada. Capità sense braçal. Gestos poc professionals d'alguns futbolistes dins el vestidor, on els capitans miraven cap a una altra banda, l'únic que va tenir valor de plantar cara era Íñigo Martínez, i portava 4 dies allà.
Doncs això també parla bé. Jo amb Íñigo Martínez reconec que no tenia una gran expectativa esportiva i aquest inici de temporada...
O sigui, les lesions el van matxacar molt la temporada passada.
Però fins i tot jo pensava... Perquè a Íñigo Martínez el va voler, si no em dieu Ernesto, al contrari, el va voler Ernesto, i abans jo diria que Tito Vilanova, fins i tot, quan sí, era sí, molt més jove i no va coincidir. Vull dir que és un... I jo pensava, aquest tio és molt lent per jugar de defensa del Barça perquè no és ràpid. Però per mi el que està fent aquesta iniciada temporada és una exhibició.
Per mi el gran fet diferencial, més enllà de com funciona l'engranatge, que no es pot discutir, és l'índex golejador de Lewandowski. Perquè si tot aquest engranatge funcionés de meravella, no, però com passava bastant la temporada passada, Lewandowski les fotés fora, tot això no estaríem on estem,
És veritat, però és
així. I a l'inrevés, si de la manera que funcionava l'engranatge la temporada passada Lewandowski n'hagués fotut unes quantes més, jugant més o menys igual de malament, el Barça hauria guanyat la Lliga,
Sí, sí. Bé, és que al final el gol t'ho determina tot. Després parlarem del Madrid, però...
Sí, també és cert que de la manera en què juga Flick, amb ell l'afavoreix molt més. És a dir, fa la sensació que l'equip trepitja molta més àrea i ell també té més ocasió.
Jo crec que és interessant mirar les vegades que va rematar, és a dir, la mitjana de rematades de la temporada passada de Lewandowski amb les rematades que té aquesta temporada.
És que, Sonia, per mi aquesta és la clau. Jo crec que Hansi Flick ha dissenyat l'equip perquè Lewandowski marqui més gols, perquè estigui més descansat en defensa, no hagi d'anar a la pressió com a primer home, estigui més com a la base, diguem, i després arribar a l'àrea fresc. És jo crec que això ho ha fet Hansi Flick pensant en ell.
És que quan tu penses en aquesta plantilla a l'inici de temporada, és un pressupost molt raonable dir o em fa gols Lewandowski, no anem enlloc.
Sí, sí, sí,
de calaix.
Sí.
Ara resulta que calaix. Fa Rafinha, que si fa Lamine,
si
que fa Fermín.
Si ens posar a nivell barcelonista de tota la vida, aixecar regobes, ai com es constipi Lewandowski.
Bé, això ho continuo pensant.
I fa dues temporades, i en comptes de 33 en fa 20, el Barça no guanya la Lliga.
Va, que creuem l'Atlàntic.
La Champions Way. Marc Crosas.
Marc Crosas, com le va, güey?
Què passa, güey?
Em consta que el Marc ens estava escoltant fa una estona i, per tant, començo per aquí. Estàs, crec que ja sé la resposta, estàs més emocionat com el Grau amb la participació i la resposta dels joves o també tens un espai en el teu cor per valorar el rendiment dels més veterans?
És que jo crec que una cosa porta a l'altra, perquè aquest entusiasme del que parla de Jules Koundé, o ara que escoltava, ja l'havia vist, l'entrevista molt bona, però ara que el tornàvem a escoltar, jo crec que també és el que acaba emocionant una mica els veterans, els de més experiència, no? I també veure Íñigo amb aquest missatge és una mica de posar els peus a terra, tot i l'eufòria, que al final és normal, envolta un equip tan jove i ple de tants jugadors joves. Aquesta és la realitat. Si l'altre dia, després de la victòria contra el Bayern, parlàvem que eren els joves els que s'enduien a Lewandowski, a Rafinha, a Frenkie de Jong, a tots a saltar allà amb l'afició, doncs ara és l'Íñigo el que ha de posar una mica els peus a terra.
És evident que l'Estrella Roja és el que és, però també és evident que la trajectòria del Barça ja no és d'un partit ni d'una setmana, que venim de la setmana gran contra el Bayern i contra el Real Madrid, i que què nassos. Jo ahir pensava, i crec que ho comentava amb el Torquemada de la TET, quan van palmar a Mònaco tothom va entendre per què era aquella derrota, però el resultat era que havies de començar a guanyar partits a Europa i n'has guanyat 3 de cop i fa la sensació que l'equip ho ha fet amb una certa naturalitat. I a mi em costa, i m'hi he resistit durant un temps, em costa no veure-li un sostre a aquest equip.
No, i és la realitat, i sí, ja ho prenem amb normalitat, que el Barça vagi a Belgrat i en faci 5, no? Però realment, i si analitzem inclús la temporada passada ja classificats, el Barça va al camp de l'Estàndard de Lieja i perd. El Barça, quan de visita a Europa, que no fos el Bate Borisov, et convencia, i ni així, perquè anàvem i guanyàvem, però futbolísticament no aixecàvem aquesta admiració que crec que ja una mica s'està tornant a aixecar, no? I ahir també el postpartit ho analitzàvem una mica aquí a Televisa, Univision, i ho dèiem, quant temps fa o quan va ser l'última vegada que, veient una classificació o després d'una sensació d'una jornada de Champions, la sensació generalitzada era de parlar de que, bueno, el Barça torna a ser avui un dels candidats a poder guanyar la Champions, no? I entenent tots els atenuants i tots els contextos que viu el Barça amb la quantitat de joves que hi ha, i que això al final els títols i ho sabem perfectament, i sobretot si voleu parlar del Madrid també, però els títols es guanyen el mes d'abril, el mes de maig, però realment avui jo crec que, analitzant el Barça, jo no sé si des del 2019, on arribem a aquelles semifinals contra el Liverpool, que hi ha aquell accident que no recordarem ni molt menys, però sobretot amb Messi no parlàvem d'un Barça que podia ser protagonista a Europa, però ho fèiem des d'uns altres arguments. Jo crec que molt més des de la figura de Messi, des de lo dominant que era Messi a Europa, però ara a nivell col·lectiu jo crec que s'ha donat un pas endavant, i fins i tot això, no? Guanyar contra l'Estrella Roja jo crec que també té molta importància, sobretot d'on venim. Analitzant el rival és la realitat, un rival bastant fluix, però el Barça no ens ha acostumat últimament a anar a fotre 5 gols de visita a qualsevol camp.
L'aposta de Flick ahir pel mig del camp va ser per Casadeu, De Jong i Pedri, i et volia preguntar per aquest mig del camp, perquè crec que la defensa i la davantera estan molt clares, i on hi haurà garrotades, per dir-ho així, per fer-se un equip, un lloc a l'11 titular, és en aquest mig del camp. Tu, Marc, quin mig del camp t'imagines ara mateix per una final de Champions? Ara mateix mateix o d'aquí uns mesos, però vull dir, quin és el mig del camp que creus que acabarà imposant-se?
Vaya pregunta, vaya pregunta, Sònia.
Complicadeta.
És complicat, sí. No? A veure, hem de tenir paciència amb Gavi, sobretot per d'on ve i per la lesió que ha tingut. Avui jo crec que és inamovible pensar en una altra cosa que no sigui Marc Casado, Pedri i Dani Olmo, crec jo, per l'inici de temporada. Ara, la segona part, amb un que hem criticat molt i crec que amb arguments suficients de Frenkie de Jong al Bernabéu, també ens dona a pensar que, bueno, si ho ha fet amb Íñigo, si ho ha fet amb Rafinha, si ho ha fet amb Koundé, si ho ha fet amb molts jugadors que semblava que no podrien rendir el nivell que ho estan fent al Barça, doncs per què no pensar que Frenkie de Jong també ho podrà fer, no? I crec que ara que parlàveu de líders i parlàveu de lo d'Íñigo, que segurament hi ha moltes diferències o hi ha diferents tipus de líders, no? Diferents maneres de liderar, des del missatge, des de la bronca, com pot ser l'Íñigo quan ho ha de fer el camp o quan agafa un micròfon, però després n'hi ha des de l'exemple, no? I segurament Rafinha, i m'agrada molt una imatge de Rafinha quan surt del camp, quan l'estan canviant, i a tots els jugadors que va saludant, sí, i també els que entren per ell, els hi va dient vamos, vamos por más, vamos por más, vamos por más, i això jo crec que és molt significatiu. I Frenkie de Jong, segurament no des del missatge, vosaltres ho viviu més des del dia a dia i a l'entorn del Barça, però crec que des de l'exemple també pot arribar a ser un bon líder per a aquests joves.
En tot cas, de moment el que hem vist contra el Bayern i el Bernabéu és que de Jong pot ser un jugador en determinats contextos utilíssim. Per mi la seva entrada és la clau del partit del Bernabéu. Sí, sí. Però en canvi ahir em va fer la sensació que li costava fer-se seu l'equip, trobar el seu espai, tenir... Vaja, veus Casado al seu costat i et fa la sensació que és molt...
És que és això, eh? Jo crec que estem menys preuant Casado, la figura de Casado, perquè quants partits té primera divisió entre Champions i Lliga? Queda sumar 15-16 partits, no? Perquè va debutar a València.
Com a... De Lliga, jo crec que no.
Que va jugar al camp de l'Atlético de Madrid uns minuts.
Ostres, ara m'agafes. Bé, és igual. Entre...
No arriba als 20.
No
arriba als 20 partits de primera divisió, no? Com a professional. Bueno,
a primera en té, 12 partits.
Vale. Perquè és el que no es mou, d'aquesta
temporada, més dos de la temporada passada.
Perquè podem parlar de qualsevol... de qualsevol que l'acompanyi, però és el que no es mou, eh? I crec que aquí és un missatge molt clar, sobretot de Flick, de qui és l'home important. I parlant de lideratges, perquè a veure, jo l'he vist moltes vegades, el Johan Cruyff amb el Barça Atlètic, i aquest sí que és un líder, i aquest sí que crida, i aquest sí que mou, i aquest sí que mana. Una cosa és que, bueno, encara no suma 20 partits amb el primer equip i s'ha de deixar anar encara una mica més, però per mi aquest és un dels líders també que tenim de cara al present i al futur del Barça.
Tots d'acord que ara mateix al mig del camp titular és Casado, Pedri i Dani Olmo?
Sí. Sí, però que això no vol dir que acabin d'una altra manera.
No, i que hi haurà partits...
Cada temporada és llarguíssima.
Estem parlant de quan arribi el partit gran assenyalat, el que volen jugar tots, ara mateix, crec que... Vaja, jo estic completament d'acord amb el Marc. D'aquí al febrer no sé què pensaré, ni com estaran tots plegats.
Ara sí, si penses en com estava Gavi abans de lesionar-se, jo diria que Gavi està dins, per mi.
Sí, no, això també...
I per aquí, Jordi.
Que aquí sacrifica.
En lloc d'aquí.
Home, jo entre el Casado actual i la millor versió de Gavi, jo em quedo amb Gavi.
Clar, però Gavi l'has de posar de mig centre,
eh? És que jo crec que Gavi pot jugar del que vulgui.
Jo crec que Gavi pot jugar
pot jugar en el lloc d'Olmo, en el lloc de Pedri...
Flick va dir que el veu de 6 i de 8, és a dir, a mig centre d'interior, per tant, el com a mínim el té present en aquesta posició.
Però estem parlant d'ara, que Gavi no és el d'abans de lesionar-se. Ara sí, però si jo penso en el Gavi d'abans de lesionar-se, ara fa un any, per mi Gavi està per davant de
Casado. El que passa és que Gavi, per ser Gavi, no li val tenir el físic de De Jong. Ha d'estar 100%. Jo sí, això clar. No sé quan tardarem a...
És que ja ens havien dit des del principi.
Que aniria lent, sí.
Que aniria molt lent, que fins al gener, febrer, no es veuria el Gavi.
Si no hi ha cap
pressa... Jo crec que està anant... Ha reaparegut abans del que es pensàvem tots, eh?
Però és un bon tema, no? És un bon tema tenir aquests dubtes, no? Sobretot nosaltres, que Flick no els tingui. Però, clar, vam tenir mig dels camps amb Paulinho, amb Riqui Puig, Paulinho ara, fins i tot va jugar bé, eh? Va jugar bé i va donar...
Treure Paulinho és provocar-me i ho saps.
Perdona. Ricky Puig, el meu amic Ricky Puig, que celebra els gols de manera espectacular aquí a la MLS. Però, clar, aquesta és la realitat del Barça avui. I si no, a veure, si demà Rafinha no està al nivell que està avui, que potser és normal, que no aguanti ni el nivell golejador, ni el nivell físic, ni el nivell d'intensitat que està tinguent, sabem que Dani Olmo pot jugar de l'esquerra cap a dins i que Pedri pot jugar de mitja punta perquè ja ho ha fet. I pots posar un doble pivot tranquil·lament amb Gavi i Caçador i a veure qui no mossega aquí, no? Perquè precisament era el que faltava durant molt temps al Barça, no? Aquest mig del camp que mossegui, que tingui aquesta intensitat i que pugui jugar tranquil·lament amb 70 metres a la seva esquena.
Va, Marc, l'última, la pregunta que fem avui als oients, que no ha agradat aquí a la taula. Dels veterans del Barça, quin t'està sorprenent més aquesta temporada? Lewandowski, Rafinha, Koundé o Íñigo Martínez?
Lewandowski positivament i crec que jo era segurament aquí dels que més l'havia criticat, però també hi ha un canvi d'actitud en Lewandowski, perquè és un autèntic vinagre i crec que una demostració clara de que ho és que ahir surt Frenkie de Jong i Rafinha i el capità acaba siguent Iñaki Peña, no? Que ni els teus propis companys et votin com a capità siguent el tio més veterà de l'equip, jo crec que és bastant significatiu, però si hi ha un canvi d'actitud, està clar, no? Amb els companys. Ara que escoltava també la Marta i ho deia, no? El fet que l'equip jugui molt més adelantat, que jugui molt més a prop de l'àrea, que segurament no jugui tan sol, no? A l'hora de pressionar i que les recuperacions directament siguin opcions de gol, el fa sentir molt més còmode i per això el veiem també amb un nivell físic molt més alt.
El nostre home els dies després de Champions...
M'ha faltat el bluff, eh?
Bé. Hi havia un bluff al partit d'ahir?
Sí, però el bluff som nosaltres una mica,
el bluff. Espera,
el bluff som nosaltres una mica per aquesta sensació generalitzada de que qualsevol jugador que ara debuta ha de rendir el nivell de Cubarsí, ha de rendir el nivell de Marc Caçador o ha de rendir el nivell de Lamine Yamal, no? Hi ha... Ho he vist en algun lloc i algunes crítiques en el tema de Gerard Martín o quan ha jugat Sergi Domínguez. A veure, són nanos que, si parlem de Caçador, que encara no suma 20, aquests en deuen sumar 4 o 5, no? Sí. I ens pensem a vegades que si no rendeixen al nivell de Cubarsí, que són fores de sèrie o Lamine Yamal, pues ja no serveixen.
És que aquesta és la diferència. Aquesta és la diferència, que Lamine i Cubarsí són fores de sèrie... I amb tot el carinyo, Gerard Martín i Sergi Domínguez són més justets, no passa res. Vull dir, no,
la magia... O són bons jugadors que necessiten temps, no? I també necessiten... Sí. A veure, si, no, el que no podem senyalar és, i ja ho he vist també a molts llocs, i per això també ho comento, i a vegades nosaltres mateixos ens malacostumem a això, no? Clar, la Masia i és un lloc de diamants. Bueno, clar, hi ha bons jugadors i hi ha obrers també a la Masia.
No poden ser tots diamants. Amb que siguin bons jugadors i que en lloc d'anar fitxar un lateral esquerre coix al Guingamp, em portis un de la Masia,
sí.
Ja m'està bé.
100%. Comptes de Junior Firpo, que jugui tranquil·lament ell i no gastem 30 milions o els que s'hagin de gastar.
El que passa que aquí la gran pregunta és si d'això el Barça n'aprendrà, perquè és evident que ara la situació que té el Barça és una qüestió d'absoluta necessitat. Total. És a dir, ha hagut de tirar mà del planter perquè no hi havia res més. La qüestió és si d'això el Barça n'aprendrà per d'aquí 3 temporades, quan no vagis a buscar un lateral esquerre titular, sinó un de suplent, si cal anar-lo a fitxar un de suplent.
És el Barça o és l'entrenador de torn? És el Barça o és l'entrenador de torn? Perquè, a veure, jo aquí crec que som la majoria bastant... O ens estimem bastant el Luis Enrique personatge o el Luis Enrique entrenador i tot el que va fer el Barça. Però ell era un dels que a la cantera poc, eh?
Clar, però
que
és que però Luis Enrique demanava i li donaven perquè aleshores hi havia diners. El pròxim que vingui d'entrenador, o sigui, qui ha de marcar si li dona o no li dona és la Junta Directiva.
Bueno, és que no li donis alguna cosa a Luis Enrique
és
i
a dir,
ja veuràs
Flick,
com va,
Que Flick, ja. Però que Flick, si hi hagués hagut calés a la caixa, no sabem si hauria demanat o no hauria demanat.
Flick
ell
està
venir
vivint
unes
el millor
condicions...
moment de la seva vida.
No,
i Flick ve de no entrenar durant no sé quant de temps.
Exacte,
i Flick
i
està tenint
assumir...
una gran oportunitat i l'està aprofitant. I això és el que tinc, això ho tinc, això
clar,
ho aprofito i
sí,
això ho faig treballar. I
sí,
crec
sí.
que aquesta és una mica la línia que hem de seguir d'ara endavant. Més enllà de que el Barça es recuperi positivament a nivell econòmic, perquè, a veure, Rafinha els necessitaràs, Íñigo Martínez els necessitaràs, segurament, Lewandowski també, però si el de més ho pots sumar
clar.
i emplenar amb gent de casa, doncs quina necessitat d'anar a gastar fora?
Perquè, només per acabar, quan diem que el Barça acaba ahir amb multitud de joves formats al planter, recordem que comptem com a jove format al planter Dani Olmo, que ha costat 60 milions d'euros, és a dir, que també has de tenir diners per anar a fitxar qualitat,
Bueno, amb Gerard Piqué també ho feia, amb Cesc Fàbregas també
sí,
ho feia.
dèiem.
Al final els has format tu i han hagut de marxar, sí, també, sí. No? I no només amb gent del planter, sinó també un missatge cap a Madrid, no? I tot l'espanyolismo i tot això tan maco que tenen cap allà. Ells juguen amb Lucas Vázquez o Carvajal quan el tenien, no? I ahir acabes només amb un estranger sobre el camp.
És veritat, però, que Olmo t'ha costat 60 milions i que efectes econòmics. És com si no fos de la Masia, però ha arribat i no ha calgut ensenyar-li el segon dia. Ja
no, aquest és el gran avantatge. Si jo no dic que no hagis d'ara fer, sinó que el que dic és que també t'ha calgut fitxar amb qualitat.
Jo tinc dubtes si ens hem de gastar aquests dinerals en jugadors que estaven aquí. Han decidit marxar. És un debat infinit, però aquesta temporada...
Olmo no seria el jugador que és... Si no hagués passat, vull dir, fa molt que va marxar Dani Olmo, eh? Vull dir, que l'has de penalitzar perquè quan tenia 15 anys estava aquí...
Jo no penalitzo, eh? No farem aquest debat ara perquè se m'acabarà el programa i haig de parlar de Chiquito de la Calzada, entre altres coses.
Ara ja ho has revelat. Ep. Tot el programa aguantant la incògnita.
No puc més.
És que estem aquí esperant.
Clar, és que és el gran hit del programa. Crosas, eres fan de Chiquito de la Calzada o no?
Digues que no.
Bastant insuportable, eh?
Bastant insuportable. Marc Crosas, ¿te gusta la ràdio?
No, és que, clar.
Una abraçada, Marc.
Jo sóc més de Cantinflas. Una abraçada.
També te'l comprem. Una abraçada.
Vagi bé.
Adéu.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
El Marc Crosas ja ha dit que Lewandowski... Avui preguntem a la nostra audiència. Quin dels veterans del Barça us està sorprenent més aquesta temporada?
Doncs no seria Lewandowski el més votat en aquest cas. És Íñigo Martínez, 44%, 35% per Rafinha, 15% per Lewandowski, 6% per Koundé. Comentaris de la nostra audiència a través de Twitter. El Jordi Durant diu: Koundé i Rafinha han fet un gran pas endavant. Lewandowski és un tema més aviat tàctic. Gol n'ha tingut i en tindrà sempre, però Íñigo es pregunta... No n'esperava gaire res i està liderant la defensa de manera espectacular. No li podem demanar el que fa Araujo, però el sistema li va ideal. @MarquesAMP diu: Koundé convertint-se en un dels millors laterals drets del món sense ser aquesta la seva posició. La resta ja sabia que eren molt bons. @JAlfons5 vota per Íñigo Martínez. Sense dubte, el veia com l'últim central que jugaria poc, bastant propens a sobrecàrregues musculars i petites lesions, i ara és el líder del sistema defensiu i vital per Hansi Flick. I finalment, @XavierMate88176 diu: Rafinha i Íñigo Martínez, jo la temporada passada ja els hauria tornat via Amazon per producte defectuós. I dues opinions a través de l'Instagram. El Jordi B-2211 diu: sort en tenim d'aquests quatre, entre cometes, veterans. I el Ramon Coloma diu: tots quatre, sense ells no aniríem tan bé.
Doncs ha guanyat gairebé per majoria absoluta, 44% Íñigo Martínez, si ens haguessin dit. Damià, fins ara, gràcies.
Gràcies.
Una pausa i endrecem la classificació de la Champions, que té posicions sorprenents. Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Finisher, de Kern Pharma, és el suplement nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. Finisher. Rendiment i recuperació per superar els teus límits. Més informació a finisher.es.
Mar o muntanya, seny o rauxa, a Parlem ho tenim clar. Si ens deixen triar, els catalans ho triem tot. Triem tenir cobertura al 99% del territori, navegar a velocitat 5G, el millor cinema en català en Filmin i l'atenció al client líder segons l'OCU. Parlem. Si pots triar, ho tries tot. Ara per 46,90. Truca al 1713.
Vols viure i veure quatre volcans inaccessibles des de dins? L'Espai Cràter inaugura Cràter 360. Comencem el viatge al fons de l'oceà, ens aturem al Mont Erebus, vivim una forta erupció al Pacífic i acabem el satèl·lit Io de Júpiter. Un impacte immersiu i educatiu que no oblidaràs. Espai Cràter, Olot.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per Antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
És probable que la Mercè Mondelo, la nostra productora, t'hagi despertat o no?
Absolutament.
D'acord.
Però és que com encara no sé on... ni què dia soc ni res...
Tens jetlag.
O sigui, no, però és que no recordava que avui és dissabte. O sigui, que ara és dissabte.
Clar.
O sigui, i per tant, era com, bueno, pues m'he anat a dormir fa poquet.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Pues això, pues no m'han recordat de ni hora negra, ni Roger Escapa, ni res.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses combustibles per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteomauri. La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals, catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
M'has robat el cor sense avisar.
Abans d'arribar a les 8, que falten 20 segons. Sergi, Andreu, bona tarda.
Com esteu?
Esteu molt engrescats, eh? Tancar el bloc dedicat a aquesta jornada de Champions, hem d'endreçar com estan els equips.
4 punts ràpids. La classificació l'encapçala el Liverpool, que és l'únic dels 36 que ha guanyat els 4 partits. Té 12